11 minuts per arribar a les 11 del matí, a les 6 de la tarda. Segurament, si teniu memòria, recordareu el nom de Jaume Guerau. Ho fareu perquè és un nom que va sonar molt fa un parell d'anys en tota mena de mitjans. També aquest, Ràdio Illa, ja que una causa judicial contra ell va esquitar indirectament el llavors president del Consell Insular de Formentera, Jaume Ferrer. De fet, el propi Jaume Ferrer encara havia de viatjar a Palma aquest febrer a declarar sobre aquest cas. Avui parlarem amb en Jaume Guerau, ell és doctor en Economia i consultor independent per a governs i empreses i una persona que de turisme i de la gestió d'aquesta indústria per part dels governs en sap una estona. Li preguntarem per la investigació que l'ha portat davant del jutge, però sobretot li preguntarem per la seva visió del moment actual a les illes, de la conjuntura actual turística i econòmica, i quines són les seves reflexions i les seves receptes per gestionar aquest moment. Molt bon dia, Jaume Guerau, i benvingut a Ràdio Illa. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, l'escoltam. Benvingut a Ràdio Illa, què tal?
Molt bé, moltes gràcies. Estic pillada.
Bé, vostè va anar a declarar a Palma el mes de febrer i llavors va emergir la pandèmia i va quedar tot aturat, no? En quina fase està el cas judicial contra seva?
Bé, aquesta part més important ja se va arxivar. Per tant, esperam que aquesta segona part més petita també continuï el mateix camí d'arxivament.
Bé, fem un poc de memòria. Se l'acusava... De què se l'acusava? Recordem que havia estat campanya de Més per Mallorca el 2015 i després conselleries gestionades per Més li van adjudicar contractes a la seva empresa.
Bé, no exactament així.
A veure, expliqui's.
Aquí hi ha una gran confusió. És a dir, jo formo part d'una empresa que fa feina per qualsevol tipus de govern, per qualsevol tipus d'administració pública, amb independència de qui governi. Tenim clients, hem tingut més de 300 clients de tota Espanya i entre ells el govern balear amb independència de qui governa. Què passa? Que si fem feina aquí quan governa el Partit Popular no hi ha cap tipus d'inconvenient i, en canvi, si fem feina aquí quan governen altres partits hi ha inconvenients, no? I això se denuncia i se posa en querelles. Per tant, tot plegat és una mica al·lucinant i surrealista, però en tot cas sempre a disposició de la justícia per explicar qualsevol malentès o confusió. Però sí, és curiós, no?, que quan feim feina quan governa el Partit Popular no tenim problemes i quan governen altres partits sí que tenim problemes. És curiós. Però en tot cas, hem de fer que la justícia faci el teu camí. Com he dit, la major part de la gran causa ha estat arxivada i aquesta esperam que també segueixi el mateix camí perquè no té cap sentit.
Ha pensat mai si pogués tornar enrere? Faria alguna cosa diferent?
No, és que nosaltres continuem fent exactament el mateix. És a dir, me dedicaven a això i me continuo dedicant a això. Faig feina per qualsevol tipus d'administració, amb independència de qui governa, i assessor també a diversos partits polítics. Per tant, és la meva feina, me dediquen a això. Entenc que la feina molt ben feta. Entenc que la feina que hem fet, per exemple, ha estat, en el cas de Formentera, això gràcies a aquesta feina s'han pogut fer lleis molt potents, com, per exemple, la limitació de l'entrada de vehicles o aquestes feines que estan que varen estar investigades durant 2 anys varen permetre que Balears rebés milions d'euros de fons europeus. Per tant, molt contents amb la feina que fem i la continuem fent.
Però tenint en compte que vostè tenia un contacte molt, molt estret amb aquest partit polític, amb Més, després treballar per una administració vinculat a aquest partit, no significava un conflicte aparent, almenys, d'interessos?
Va, clar, és el que no hi sap ningú, és que gent se pensa que nosaltres només assessoràvem a Més per Mallorca. Hi va haver-hi un partit, un mitjà de comunicació molt concret que se va dedicar a inventar-nos el relat, però és que nosaltres feim feina directament per partits polítics i no me refereix a institucions, per partits polítics i assessoran també en campanyes de comunicació política. Vull dir, no se van inventar una polla que nosaltres només feim feina per Més per Mallorca quan això és totalment fals. I és que més explícit no puc ser. És que nosaltres també fem un conflicte d'interessos. És que nosaltres també assessoram a altres partits polítics de tot Espanya.
O sigui, va haver-hi una campanya en contra seva. Ho veu així?
Bueno, això que ja ho jutgi la gent. Jo, en tot cas, li puc assegurar que no som cap peça important ni fonamental. Aquí hi ha coses molt més importants darrere. Jo som un anècdota, no som ningú important ni tinc un volum de contactes molt petits. Vull dir, no té cap... No, és, jo no som una... Aquí l'element no era jo, sinó que hi havia altres coses darrere que un dia t'intentem d'explicar-ho.
Va, canviem de qüestió. De créixer per créixer. Ja fa temps que se'n parla de créixer, però vostè en un article d'aquest passat diumenge al diari Ara li afegia una estratègia i un full de ruta clar. Com decreixem i com podem créixer després?
Bueno, jo crec que, a veure, en aquell moment crec que ningú dubta que les Illes Balears tenim massa, una gran pressió turística. Només posaré dues dades. Tenim més places turístiques d'allotjament que totes les que hi ha a Sicília, a Sardenya i a Còrsega, amb la diferència de que aquests espais, aquestes illes tenen 12 vegades la nostra superfície, o que, per exemple, rebem tants turistes com tota Croàcia, que té 6 vegades tota la longitud de costa de Balears, que Balears en té molta de costa. Per tant, primera premissa, ningú posa en dubte que aquí tenim una gran pressió turística. Segona premissa, això té efectes positius o no? Perquè, clar, estan fent una indústria basada en molt, molt de volum i, per tant, amb poc marge de guany per cada visitant que ve. I aquesta indústria, a més, té uns costos ambientals molt importants, però, sobretot, genera una remuneració molt baixa en els treballadors. Tots sabem que el turisme, en gran part, demanda cambrers, gent que neteja habitacions d'hotel o d'apartament i, com a derivada, construcció. I això són feines, és un mercat laboral que genera molts llocs de feina, però mal pagats. I això, per una economia, en el llarg termini, no és bo. Dit d'una altra manera, el turisme és un excel·lent complement per una economia. Per una economia, que hi hagi turisme és una cosa extraordinària. Però que sigui només l'únic sector i que se basi tant, tant en volum i en pagar poc, això és més qüestionable. No? I, tercera premissa, el futur de la indústria turística a Balears, que és tan important, és un sector que ha de continuar sent molt important i, sens dubte, és més important, el futur d'aquesta indústria se pot veure en perill per dos motius. Un és el canvi climàtic, és a dir, de 114 quilòmetres de platges i cales que hi ha a Balears, de tenir en compte que una part són molt fràgils, són espais, en gran part, de menys de 3 metres de profunditat, d'amplada, no? Les platges i les cales. Per tant, és una zona molt fràgil i el canvi climàtic s'està accelerant, és una evidència, sí. I cada any tenim mancos per a les platges i, per tant, en el futur, si volem continuar visquent del turisme, l'hem de cuidar més que mai, no? I la segona derivada és el fet de que davant d'una indústria que ofereix un producte tan similar, podríem dir, l'automatització de llocs de feina pot acabar fent que el turisme, el gran avantatge d'aquest turisme és que generem molts llocs de feina. I això, en el futur, pot passar que no se generin tant de llocs de feina per turisme. Per què? Perquè tots sabem que ajuden a la cuina a cuinar, molta gent d'entrer a casa seva, per exemple.
Robots, diu. Tot, sí.
Sí, tots tenim molta gent, jo no, però molta gent té un robot que no sé què se diu, que ajuden a cuinar, no?
Sí, sí.
Vull dir que hem d'entendre que la història no s'atura, que evoluciona. El sector turístic, aquell sector turístic que ofereix cambrers, gent que neteja habitacions d'hotel, això són feines que poden acabar sent automatitzades. En 10 o 20 anys l'escenari serà molt diferent. Per tant, hem d'anar corregint això. Quina és la eina o la mesura que entenem que és una bona eina? Regular el nombre d'allotjament turístic. Si tenim menys oferta, serà més exclusiva. I això tenim un gran avantatge, és que som illes. Si tu vols regular la teva oferta d'allotjament a París o a Barcelona, és impossible fer-ho, perquè tanmateix venen, s'instal·len en els municipis de devora. Clar. Nosaltres, en canvi, tenim una cosa excepcional, extraordinària, i és que som una illa. I, per tant, unes eines més eficaces i més barates que tenim per aconseguir menys quantitat i més qualitat i tenir turistes més bons és regular el nombre d'allotjament turístic. Però això que estic dient jo no és cap cosa nova. L'any 1999, Balears és pionera de tot l'estat en dir, escolti, vostè quan vol crear una plaça turística l'ha de comprar. Aquesta legislació és molt potent, molt avançada, molt pionera. Per què podríem fer això? Perquè, com he dit, som una illa. Per tant, ens podem permetre aquesta cosa. I, de fet, altres illes ja fan això, que ser una illa sempre és una cosa, com dic, més exclusiva, més excepcional, més única. Per tant, una bona eina per això és gradualment, de manera gradual, anar reduint el nombre de places d'allotjament turístic i no, com se pretén, d'encara incrementar més el nombre de places turístiques. Crec que això és una cosa de sentit comú i que tothom podrà compartir.
Hi ha alternativa a aquest sistema de tants visitants? Vostè parlava de regular o limitar l'oferta turística. Això no suposa d'alguna manera l'elitització del turisme a les illes?
No, però és que no és dolent. Miri, una destinació turística pot decidir quin tipus de clients té. Pot decidir si té molt volum i poc marge de benefici de venda, molt volum i volum de producte barat, o poc volum i tenir més marge de benefici. En realitat, que el turisme balear s'hagi ordenat d'aquesta manera no és dolent. Si ho pensam bé, l'exemple del vi a Balears. A Balears abans se produïa molt més vi del que se produeix ara. I hi ha un moment determinat que dius, mira, en lloc de tenir tant volum, m'estim més tenir menys, produir menys vi perquè sigui més bo, de més qualitat. I les indústries, quan neixen i van creixent i van ordinant, passen per aquest procés. Primer, passen per processos de crear grans volums de producció, pensant en la indústria de sabata, per exemple, gran volum de sabata de vacuna, i després van evolucionant i ens hem de quedar en la bo. En tenim el que ens hem de quedar. Ens hem de quedar en tenir un menor nombre de visitants, però que siguin més bons. Li posaré un exemple molt clar. Quanta gent de Balears se pot permetre el luxe de pagar-se cada any una setmana o 10 dies de vacances a Londres o a París? Amb un hotel o un apartament Airbnb, pagant pels teus fills, per la família... Quanta gent de nou que no se pot permetre el luxe d'estar una setmana 10 dies amb unes vacances normals de Londres o a París?
Pareix que no gaires.
Per tant, les Illes Balears també ens oferim un producte, no vol dir ser elitista, però hem d'anar oferint un producte que no només intentem aconseguir el turisme més barat i de companyia de baix cost. No, allò que hem de tenir és un producte de més qualitat. És elitista anar a estar una setmana de dies a Venècia, a París o a Londres? Bueno, estàs pagant el preu d'una cosa excepcional, única. I si dius Balears, bueno, també tenen un punt de coses molt xules i els hem de valdre més. Insisteix, això és una opció política. Però hem decidit fer com fins ara tenir més turistes que tota la Croàcia, a ser el territori de tota la Unió Europea que més turistes rep per habitant. Podem decidir aquest camí, que és on estem ara, o podem decidir intentar pensar en el futur, intentar pensar a 10, a 20 anys vista. Insistes, el turisme ha de continuar sent molt important a l'economia balear. Precisament, per assegurar la seva supervivència, han de prendre mesures, jo diria que valentes i de futur.
Formentera ja està un poc en aquesta línia. Com ho veu? Vostè que coneix molt bé el nostre destí turístic i la nostra illa.
Vaja, que Formentera no ha arribat encara on valia, però sens dubte està en el camí que toca. És a dir, anar de vacances a Formentera no és barat. No és barat perquè llogar l'apartament a Formentera no és barat, és mes d'agost. Mm-hmm. No és barat arribar a Formentera perquè has de pagar ferri, més vol fins a Eivissa. Per tant, una Formentera ja té una barrera d'entrada. No és barat. Així i tot, per cert, que hi ha imatges de Formentera de gent d'un determinat país en motorino que, efectivament, fa que Formentera encara sigui una destinació un punt massa de masses, no?
Sí.
Però Formentera està en el sentit correcte i, a més, està sent reconeguda a nivell europeu. Formentera està posant, per una banda, un sostre en el nombre de vehicles, una cosa molt innovadora que ens deien que era impossible fer-ho i ho han aconseguit. Formentera està posant un sostre en el nombre d'allotjament, i Formentera haurà d'acabar aconseguint també per regular el nombre de boes en tot el seu litoral. Però Formentera està en aquest camí i que els resultats són bons. Volíem dir que després de turística Formentera, bueno, insisteix, arribar a Formentera és car i no és una mala opció per Formentera. Formentera ho coneixeu molt millor vosaltres. És un territori molt fràgil, molt petit, no té cap sentit intentar-ho multiplicar per 6 o per 7 de població el mes d'agost. Per tant, està en el camí correcte, sens dubte. És un exemple.
Jaume Garau, moltíssimes gràcies per atendre les preguntes de Ràdio Illa. Seguirem llegint els seus articles i reflexions al voltant de la principal, a vegades podríem dir única, activitat econòmica de les Balears, que és el turisme. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres i bon dia.